James Halliday vio el futuro.
El món és digital.
I lo construyó. Nos dio un lugar al que ir. Un lugar llamado Oasis.
Localizando a H. H localizado. Sector 12. Planeta Doom.
El món és digital. Amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. Estem en plena pandèmia i el pitjor, de, per molt que no sé, sentim que estem baixant, realment crec que estem encara increixendo, i amb totes les connotacions negatives que té, no solament per la salut, sinó per l'economia. Un dels sectors més afectats, o molt afectat, ha estat, sens dubte, el comerç. I més concretament encara el petit comerç. I no solament per la pandèmia, sinó perquè realment hi ha un constant augment de sofisticades i molt potentes, potentíssimes plataformes de comerç online, com per exemple Amazon, a la qual tots hi comprem de tant en tant. Bé, doncs la venda a través d'internet, l'e-commerce, està començant a ser una alternativa al comerç tradicional. I si no una alternativa, sinó una ajuda molt important i un reforç a la nostra botiga de tota la vida, perquè pot conviure la botiga amb el comerç electrònic. Però per parlar de tot això, de l'e-commerce, del comerç electrònic, i de com està aquest sector concretament aquí a Catalunya, i per saber si podem o no muntar una botiga online, tenim avui a una convidada, anava a dir d'excepció, però una convidada realment que és una especialista en el tema. M'estic referint a la Imma Rodríguez. Imma, benvinguda al programa.
Bon dia, gràcies per aquesta invitació.
No, gràcies a tu per estar aquí amb nosaltres. La Imma és gerent d'intel·ligència de mercat a Acció, Acció de la Generalitat de Catalunya. I bé, doncs comencem ja el programa. Potser la primera pregunta que t'haig de fer, encara que més o menys tothom sap de què va, és... què entenem exactament per e-commerce o per comerç electrònic?
Molt bé, doncs l'e-commerce és la digitalització del comerç, és a dir, tot el que implica el comerç en línia, poder vendre els productes, poder encarregar productes a través d'internet i tot aquest procés que facilita que els productes arribin a casa sense haver de desplaçar-nos. Simplement això, al final jo diria que el comerç és el pas final, l'aplicació de les TIC al comerç tradicional tal com el coneixíem i que ha canviat, està canviant i ha patit una clara acceleració arrel de la pandèmia i del coronavirus.
Llavors, qualsevol botiga que tingui una aplicació online vol dir a internet, es pot considerar que és comerç electrònic?
Sí, comerç electrònic és tot aquell procés que implica una venda a través d'internet. Hi ha dos tipus per això d'empreses de comerç electrònic. Tenim les que són empreses de comerç electrònic que li diem pure players, que són els que han nascut online, no tenen ni botiga física moltes vegades i tot el procés es produeix de manera digital, i això serien els que li diem els pure players. I per exemple, pues, jo crec que els exemples més paradigmàtics serien les grans plataformes Amazon o AliExpress. Però també és veritat que tot el que és el comerç més tradicional i les botigues més tradicionals, si no han de ser grans plataformes, sinó que fins i tot poden ser botigues de barri, en el moment en què implanten també una botiga online, en el moment en què implanten un web a través del qual tu pots fer les teves comandes per rebre els productes a casa, se converteixen també en comerç electrònic. O sigui que jo parlaria com de dos tipologies, les que són 100% comerç electrònic, 100% online i que no tenen ni tan sols una botiga física, i les botigues físiques tradicionals que per accedir a més mercats, a més clients i fins i tot per accedir a l'exportació, o sigui, per vendre fins i tot a d'altres països, opten per establir, per instal·lar una web que els permeti fer vendes online.
Ara has dit una cosa que realment crec que és molt interessant i que cal que qui ens està sentint ara ho sàpiga, no? Clar, a l'e-commerce... encara que sembla evident, però està bé que ara ens ho reexpliquis tu, implica això, implica que la meva botiga de barri a partir d'ara també funciona a La Corunya, a Lisboa i a Buenos Aires. Però amplia'ns una mica això, perquè clar, algú pensarà, bueno, i després com m'ho faig i com els envio la mercaderia o com cobro? Però sí, realment estem obrint la porta, no?
Sí, estem obrint la porta no només als grans, als que ja són exportadors més experimentats i que ja tenien més experiència amb el tema, sinó també a noves empreses que, doncs això, al final, arrel dels canvis de model de l'acceleració del comerç electrònic, necessiten buscar nous canals i nous clients, estiguin aquí al costat o no. És evident que per una empresa petita, més de barri, igual serà una mica més complicat iniciar-se en el procés d'exportació, però no és tampoc quelcom que sigui descabellat i ho estem veient en el dia a dia. O sigui, de fet, des d'Acció, per exemple, el que hem fet, conscients també d'aquesta nova necessitat, és posar en marxa el mes de desembre un nou programa d'actuacions que es diu International E-Trade, i que el que intentarà ajudar és a 2.000 empreses amb aquest programa precisament a que obrin la seva botiga online i comencin a exportar en aquest cas ho hem enfocat en dos mercats, als Estats Units i a la Xina, perquè pensem que són dos mercats que, en els quals poden tenir cabuda productes catalans perfectament, però que necessiten d'algun suport o d'algun impuls al darrere. I per això des de la Generalitat el que estem intentant fer és precisament això, ajudar empreses a que aconsegueixin vendre el seu producte, explicar-los com ho han de fer, no? Quina és la manera, quins són els canals i una mica orientar-les en aquest procés d'exportació.
Jo sóc una petita empresa, ara em poso amb la pell d'algú que ens està sentint, no? Jo sóc una petita empresa i vosaltres sou la Generalitat de Catalunya, m'estàs parlant d'exportar a la Xina. Em fareu cas? O només feu, o haig de ser una empresa una mica gran per realment ficar-me en aquest procés?
El teixit empresarial català està compost principalment per pimes, o sigui, el 99% de les empreses que tenim a Catalunya tenen menys de 10 treballadors, per tant la pime és una prioritat per Acció i per la Generalitat, vull dir, són totes les empreses, però les pimes les cuidem i intentem ajudar-les i al final són una part molt, molt important del nostre ecosistema. Llavors el que fem, evidentment al darrere d'aquest servei hi ha tot un equip d'experts i de consultors que són els que aconsellaran a les empreses cas a cas, però els aconsellarem sobre quina és la millor manera de fer-ho, perquè potser la millor manera de fer-ho no és fer-ho ells sols i portar, vull dir, fer-ho de manera independent des del punt inicial al punt final del procés. Igual la manera és parlar amb algun marketplace del país que els pugui facilitar i que faci una part del que és, per exemple, jo que sé, l'arribada al client, la logística, la part final del procés que pot ser més complicada. Però la dimensió no ha de ser un impediment perquè petites empreses també exportin i comencin a entrar en aquest canal online.
I ara que has dit això de col·laboracions i tal, soc una petita empresa, suposo que la resposta que m'has de donar no és sí o no exactament, però què faig? Obro una botiga realment online, busco una empresa que em faci la botiga i me la posi en marxa, o m'encabeixo dintre d'una gran plataforma, és a dir, o venc els meus productes a través d'Amazon, per exemple. Sí. Què és millor, encabir-me dintre d'un Monster o posar-me a començar jo sol?
Dependrà de cada cas i cal analitzar-lo, perquè al final no és el mateix, per exemple, exportar o vendre sabates, no? O que tenen un pes, un cost logístic, un tractament determinat, si estem exportant, per exemple, pues, maquinària pesant o equips de refrigeració que pesen moltes tones, o per exemple productes alimentaris que requereixen una temperatura i un nivell de conservació molt determinat. Dependrà del producte, dependrà de cada cas. Sí, al final està clar que les dues opcions són vàlides i dependran de l'empresa, de la tipologia de productes, dels mercats als que vulguem arribar i del tipus de clientela el que pugui interessar. Però nosaltres no som ni defensors d'una opció ni de l'altra, creiem que les dues són vàlides i per exemple, cal tenir en compte que Amazon ha estat una empresa que, evidentment, ha revolucionat el comerç electrònic a nivell mundial, però, per exemple, en el cas de Catalunya, doncs, han fet moltes inversions, han fet una aposta també clara per Catalunya, amb moltes inversions reiterades, tant la del Centre Logístic del Prat com moltes altres que estan fent, i al final són una opció vàlida, és una opció correcta, però també és una opció vàlida que les empreses doncs, creïn la seva web, desenvolupin el seu producte i acabin amb el final del procés. Jo crec que una bona manera, o el meu consell és que s'adrecin a Acció per tal de tenir consell expert de, a més, en termes d'internacionalització estem ordenats per experts sectorials i experts a nivells també de mercats que els assessoraran, estudiaran el seu cas i els podran orientar amb la millor proposta, sigui la que sigui, sigui per una banda o per una altra.
Vale, abans de passar a un altre tema, vale, em vull adreçar a Acció. Què haig de fer? Anar allà al Passeig de Gràcia i a la Finestreta? O com m'adreço? Perquè és molt fàcil dir, adreceu-vos a Acció. Però no tinc ni idea. Què faig? Hi ha un telèfon? Hi ha un e-mail? Com ho faig?
Sí, al web d'Acció tenim, hi ha informació detallada d'aquest nou programa, l'International E-Trade, i a més estem organitzant sessions d'informació per a les empreses per informar-les precisament i explicar quins són els requisits per optar-hi. Vull dir, però tota la informació, ara en el moment en el que estem, també es pot fer de manera online. Per tant, els recomano que consultin el web d'Acció i en concret el programa International E-Trade.
I el web d'Acció és acció.què?
El web d'Acció és www.acció.gencat.cat.
Ok, vale. Vinga, doncs ara sí, anem a veure com tenim la situació de l'e-commerce aquí a Catalunya. O sigui, quina és la salut d'aquest ecosistema, com està funcionant, quantes empreses hi ha, si tens xifres de facturació, o sigui, una mica l'e-commerce a Catalunya.
Sí, des d'Acció hem elaborat un informe sobre e-commerce que vam publicar al mes de desembre, i en aquest informe el que hem fet és, d'alguna manera, mapejar l'ecosistema d'empreses d'e-commerce a Catalunya, perquè doncs això, ens interessava conèixer com està creixent aquest món, com està evolucionant i també quins volums de negoci mou. Aleshores, hem elaborat un informe, un mapeig en el que afirmem que a Catalunya hi ha 827 empreses que es dediquen a e-commerce, que facturen 3.700 milions d'euros, el que seria equivalent a l'1,5% del PIB català, i donen llocs de treball a 18.300 persones. Per tant, unes dades que creiem que són força rellevants. 827 empreses, 3.700 milions d'euros i 18.300 treballadors vinculats a e-commerce. D'aquestes empreses, i en la línia també del que deia abans, un 61% de les empreses són startups, i això vol dir que són empreses que s'han creat recentment, que s'han creat en els darrers 10 anys i que s'han creat també per donar respostes a les noves necessitats. L'e-commerce al final té molta innovació al darrere i per tant són necessàries startups que evolucionin aquest ecosistema. Quan parlo d'aquestes 827 empreses, doncs hi ha un cor molt important d'aquestes empreses que són el que hem anomenat pure players, val? Que també ho comentava al principi. Aquelles empreses que han nascut pel canal online, que han nascut ja amb aquest esperit d'e-commerce i de venda digital i que fins i tot no tenen botiga física en molts casos. Aquestes empreses són un 73% del total d'aquestes 827 que comentava, i les categoritzem en dos tipologies d'empreses. El que serien d'una banda els marketplaces, que són empreses que venen tota tipologia de productes i de diferents marques, i d'una altra banda el que són les botigues de marca pròpia, o sigui, les que venen exclusivament la seva marca. I aquí, aquí a nivell de sectors, crec que és interessant doncs, que, per exemple, en el cas dels marketplaces, el major nombre d'empreses el tenim dedicat als temes de moda, ¿vale? Amb empreses tan conegudes per tothom com Privalia, ara Vipi, no? Ha canviat de nom, Zalando, la Redut, no? Empreses que jo crec que no? Alguna vegada tots hem comprat. En termes de, per exemple, el segon sector amb major nombre d'empreses és tot el tema dels viatges, el que li diem el Travel Tech, i aquí tenim empreses com eDreams, que sempre ha sigut plataforma online, Booking, no? Que en són conegudes, By Hours, o sigui, aquí tenim empreses que tenen una dimensió més gran, però també moltes empreses petites i moltes startups que s'estan creant. El tercer sector amb major nombre d'empreses a Catalunya seria tot el que és el food tech o tot allò vinculat a l'alimentació, amb empreses com el Tenedor, Valor, Ulabox, Ocado, vull dir, jo crec que els noms d'aquestes empreses ja els estem començant a tenir tots dintre del nostre, del nostre coneixement d'empreses, no? I després estan els marketplaces multiproductes, que són els que venen de tot, ¿vale? Està, és evident que els dos més coneguts potser són Amazon i AliExpress, però en queden, n'hi ha molts més, per exemple, a Devinta, no? I tot el que seria el mercat de segona mà de productes, no? O a la Pop i totes aquestes plataformes. A nivell de marca pròpia, a nivell d'empreses de marca pròpia, aquí hi ha molta concentració d'empreses de sector moda, o sigui, per tant, en tema del que seria tèxtil i moda hi ha una gran penetració d'e-commerce, amb un 38% del total de les empreses, però bueno, també hi ha alguns casos d'alimentació, fins i tot temes de bellesa. Després, aquest ecosistema, i crec que això és interessant i no ho hem comentat, es complementa amb tota una sèrie d'empreses que estan al voltant d'aquest ecosistema i que són les que acaben de facilitar tot el procés d'e-commerce, des dels operadors logístics, que els operadors logístics tradicionals, alguns han hagut de reinventar-se i adaptar noves línies de negoci específiques per e-commerce o fins i tot els operadors logístics d'última milla que ja han nascut per l'e-commerce i que es dediquen al final a aquesta, no, arribada al consumidor final molt, molt propera. I aquí tenim casos com, no sé, per exemple, la Glovo, també coneguda per tothom, o per exemple la startup Pack, que també és operador logístic d'última milla i, per exemple, ha sigut la startup que ha tret major volum d'inversió al 2020 en termes de... a Espanya, en termes de rondes de finançament. O sigui, per tant, un negoci amb molt creixement i amb moltes oportunitats. Després, moltes empreses que també estan en aquest ecosistema, per exemple, creant webs, creant tot el software necessari per fer una botiga online, ¿vale? I aquí tenim empreses com, per exemple, Elogia, Roca Salvatella, moltes empreses que es dediquen a desenvolupar i a facilitar aquesta arribada online. Hi ha entitats públiques al darrere, com nosaltres mateixos, Acció o Barcelona Tech City, que també està dinamitzant molt, molt aquest ecosistema. I vull dir aquí que en aquestes 827 empreses només hem inclòs les empreses que són online, que han nascut per online, però totes aquelles botigues més minoristes o majoristes també, però que tenen botiga física i canal online no estan incloses, perquè si no aquest mapa que hem fet o aquest ecosistema seria molt més gran i hem preferit centrar-ho amb el tema més online exclusivament. Un tema que també m'agradaria esmentar molt ràpidament és la influència de la tecnologia, l'impuls de les tecnologies en tot aquest e-commerce i com la tecnologia està tot arreu. Val? Tot i que no sigui tan evident, pues la robòtica, per exemple, ha sigut clau per evolucionar l'e-commerce, no? I tots aquests magatzems robotitzats que veiem amb els centres logístics. Temes com la ciberseguretat és bàsica per garantir, per exemple, doncs que no hi ha atacs als ordinadors, tant des del punt de vista de consumidor com des del punt de vista d'empresa que ven els seus productes online. El blockchain, per fer que els pagaments siguin segurs. La impressió 3D, per fer que els nostres productes, o sigui, que a vegades puguem demanar productes online i que siguin personalitzats justament de la manera que volem, del color que volem, o vull dir, impressió 3D també juga un paper aquí. Intel·ligència artificial, per exemple, a recomanar-nos en funció de les nostres compres passades, quins són els productes que segurament voldrem o que tindrem més tendència a comprar. Bé, per tant, la tecnologia crec que és un vector important dins d'e-commerce i Catalunya en aquest sentit doncs està apostant molt, molt fort per l'impuls d'aquestes tecnologies.
Posa'ns algun exemple, no cal que diguis marques, si vols, però... Un cas curiós, algú que no volia, que no sé, alguna cosa que sigui una anècdota, però que ens il·lustri sobre el tema.
Bé, la veritat és que tenim molts casos, se'm fa difícil ara comentar algun cas concret, però tant des del punt de vista d'inversió estrangera que des d'Acció intentem ajudar les empreses a que s'instal·lin. Tenim molts casos d'empreses que estan establint els seus centres logístics aquí o, per exemple, tenim un cas d'una empresa britànica, l'empresa Ocado, que s'ha establert aquí per ajudar a desenvolupar software per supermercats online. Pues, bueno, crec que això és un bon exemple de casos que estan passant aquí. Des del punt de vista d'internacionalització, tenim molts casos també d'empreses. Se'm fa complicat comentar un concret, però novament recomanar que a les empreses que s'adrecin a Acció perquè puguem assessorar-les, aconsellar-les i orientar-les sobre el seu procés, perquè a vegades potser fins i tot no s'han plantejat exportar o es pensen que el seu negoci està molt aquí, molt local a Catalunya i no és així, sinó que hi ha oportunitats a tot arreu. Al final, des d'Acció, el que intentem és ajudar la empresa catalana, bé sigui a innovar, implantant tecnologies, bé sigui a exportar amb aquestes botigues online o a treure inversions en temes que poden generar creixement i inversió aquí a Catalunya.
Clar, el comerç electrònic permet també comercialitzar o vendre alguna, sobretot també coses no físiques, o sigui, informació, bé sigui música o bé sigui gràfics. En aquest sentit, hi ha empreses que han descobert nous actius que no sabien que tenien i que gràcies al comerç electrònic poden vendre. Això, sisplau, molt breument, perquè estem arribant al final.
Sí. La internacionalització tradicionalment era molt exportació de béns, no? I de fet l'estadística oficial encara d'exportacions només se centra en els béns, però cada vegada hem vist més que l'exportació de serveis és creixent i està guanyant cada vegada més pes. Tant en tema de formació en línia, per exemple, moltes empreses catalanes que fan software, per exemple, per escoles o per universitats, han vist que allà hi ha un canal d'internacionalització. Amb temes, vull dir, no sempre ha d'estar lligat a un tema físic, sinó que cada vegada més veiem que el tema de serveis i al final l'interessant és crear una necessitat, o sigui, o donar una resposta a una nova necessitat que s'està creant en el mercat o s'està generant. O sigui que, per tant, en aquest sentit, tant des del punt de vista com de béns com de serveis, hi ha moltes oportunitats i el mercat cada vegada és més global.
Última pregunta. Com, jo he començat parlant de la Covid, com la Covid ha influït positiva o negativament, no ho sé, potser positivament, amb tot aquest tema del comerç electrònic?
La Covid, per mi, només en el cas concret del comerç electrònic, només ha influït positivament. De fet, el que ha fet és accelerar aquesta tendència. Ja veníem veient que a Catalunya i a nivell mundial que el comerç electrònic era una tendència que anava creixent, però hi ha hagut una acceleració perquè moltes empreses que fins ara no s'havien plantejat exportar o vendre, o simplement vendre aquí, vendre localment a través del canal online, a partir del 14 de març, quan va haver-hi el tancament, van haver de reinventar-se per continuar venent com a mínim una part dels seus productes d'aquesta manera. Per tant, per mi ha sigut positiu i en aquest sentit, i solucions que s'han creat només pel moment de confinament o només pel moment actual, és molt possible que continuïn a futur. És a dir, perquè les empreses han vist que hi ha oportunitats amb el comerç electrònic i que és un canal més, una font més, que facilita la venda i l'arribada de producte al seu destinatari.
I ara sí, per acabar, i molt breument, encara que ja ho hem parlat al principi, un consell final per a algú que realment vol... Mira, m'has convençut, vull començar. A part de trucar a Acció, per on començo?
Jo és que el meu consell és aquest. El consell inicial és adreceu-vos a Acció, us assessorarem, us donarem consell, però l'altre consell també és mireu quins són els mercats que poden ser més interessants. En aquest sentit, a banda d'Acció, us recomano també que consulteu el nostre recomanador d'oportunitats internacionals, on trobareu els mercats més interessants pel vostre sector.
Imma Rodríguez, d'Acció. Ha estat realment un programa d'Acció, ha estat molt interessant, però malauradament, com sempre, hem arribat al final del programa. Agrair-te la teva presència i espero que realment algú s'animi a partir d'ara a transformar la seva botiga o a complementar-la amb el e-commerce. Gràcies.
Moltes gràcies. Un plaer.
El món és digital. Amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.